Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. Aquest migdia s'ha signat l'aprovació inicial del Pla de Protecció del Medi Natural i del Paisatge de l'Alta Garrotxa, que pretén ordenar i gestionar la zona. Es tracta d'un pla molt esperat per l'espai perquè feia 22 anys que es regia per normes transitòries que havien impossibilitat molt la gestió del territori. Ens en dona més detall en Roger Santaló, Olot Televisió. Bona tarda.
Bona tarda. L'Alta Garrotxa és una zona d'alt valor, però tot i ser un espai natural protegit, al territori li mancava un pla que permetés regular la protecció, ordenació i gestió d'aquest espai. Fins ara funcionava amb unes normes de caràcter temporals, aprovades fa més de 2 dècades, una situació que complicava molt qualsevol activitat en l'espai i que s'ha desencallat ara, amb l'aprovació inicial del Pla de Protecció del Medi Natural i del Paisatge de l'Alta Garrotxa. Pretén ordenar i gestionar més de 50.000 hectàrees de 13 municipis de la Garrotxa, l'Alt Empordà i el Ripollès. Divideix l'espai en 2 àrees. Una d'elles tindrà una protecció ambiental estricta. L'altra zona comptarà amb una regulació d'ordenació i gestió per afavorir l'impuls de noves activitats compatibles amb la preservació del medi. Ferran Miralles és el director general de Polítiques Ambientals de la Generalitat de Catalunya.
Si aconseguim fer aquest projecte d'espai d'excel·lència, de bosc, poc vist així, amb muntanya d'aquest tipus de muntanya així, d'alta muntanya mediterrània, però...
De moment no hi ha un pressupost assignat per desenvolupar el pla especial, però des del departament s'assegura que tornarà a guanyar importància el Consorci de l'Alta Garrotxa.
Gràcies, Roger. L'Institut Català de les Dones ha denunciat a la Fiscalia per un delicte d'odi i discriminació l'autobús antifeminista d'Hazte Oír i ha demanat que se'n prohibeixi la circulació pel centre de Barcelona. El vehicle té previst recórrer la capital catalana difonent missatges contra el feminisme radical, juntament amb Madrid, València, Sevilla, Pamplona i Cádiz. L'autobús està retolat amb una imatge de Hitler i porta com a lema "No és violència de gènere, és violència domèstica i les lleis de gènere discriminen l'home". A la denúncia, la presidenta de l'Institut Català de les Dones, Núria Balada, exposa que la llibertat d'expressió no és llibertat i impunitat d'agressió i els missatges de l'autobús neguen la dignitat humana i inciten a l'odi, l'hostilitat, la discriminació i la violència contra les dones. Més temes. Jornada reivindicativa a la campanya per la igualtat a Badalona i per celebrar els 130 anys de la UGT. Raquel Moreno, Ràdio Televisió de Badalona.
Bona tarda. La plaça del Maclitxang ha acollit aquest divendres un acte reivindicatiu on hi han participat tots els delegats del sindicat. Segons denuncien, la realitat que pateixen les dones en l'àmbit social i laboral no ha canviat i fan una crida a la mobilització el proper 8 de març. UGT ha convocat una vaga general d'almenys 2 hores, de 12 a 2 en torn de matí i de 4 a 6 en torn de tarda. N'ha parlat la secretària comarcal del Barcelonès Nord, Reyes Solaz.
Queremos reivindicar tanto a la sociedad como a los y a nuestros delegados y por medio de ellos lo que es el luchar contra la brecha salarial, celebrar este día 8 de marzo en la calle y luchar contra la desigualdad que hay entre la mujer y el hombre, sobre todo a nosotros en el ámbito laboral en los centros de trabajo.
L'acte ha servit també per inaugurar l'exposició 130 anys de lluites i conquestes que es podrà visitar durant tot el mes de març a la seu d'UGT al Barcelonès Nord, al barri del Raval. La mostra ret un homenatge a tots aquells que van formar part d'UGT i que amb la seva força, constància i fermesa social van lluitar pels drets dels treballadors. Una lluita, diuen, que segueix sent necessària.
I a punt d'esports, el Girona avui juga a Vallecas a les 9 de la nit amb el repte de poder sumar els 3 punts als amics.
Notícies en xarxa.
Amb Josep Maria Cano.
Cap de setmana de Carnestoltes, cap de setmana de Carnaval i última hora del programa on precisament aquesta festa molt arrelada al nostre país i amb fort contingut turístic en determinades poblacions serà protagonista. Viatjarem des de les Terres de l'Ebre a Vilanova i la Geltrú i a Platja d'Aro. Són 3 exemples de carnavals diferents perquè visqueu amb nosaltres aquesta festa de disbauxa i desori, que, bueno, que és el que es viu en aquestes èpoques de l'any i que a molta gent li agrada perquè es disfraça i va al carrer i fa el tonto i ja-ja-ju-ju, i ara me pongo una perruca per aquí i ara un vestit per allà i ara sortim a fer broma i bueno, després això dura dos dies, no? Un cop passat només queden tres records i dues ressaques i poca cosa més. El dimecres d'enterrament de la sardina, i llavors ja Quaresma, que en teoria era aquella època trista, però que ara es converteix en aquella època en què els dimecres i els divendres hi ha bunyols de vent, que és el que més ens agrada. En alguns llocs se'ls diuen brunyols, però en tot cas és una mena de... és una deriva lingüística. Bunyols, brunyols, bé, tant se val. És l'única cosa bona que té. I fins la Setmana Santa. I així anar passant. I aquí dia passen i empeny i ens anem fent grans. Molt bé, doncs vinga, ja ho hem explicat.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Varadó 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Vinga, obrim fent un cop d'ull al preu del peix i això avui ens apropa en Daniel Rodríguez. Daniel, amb qui parlem avui?
Doncs avui parlem amb en Pitu Mosquit, un dels col·laboradors de la Confraria de Pescadors del Serrallo a Tarragona, perquè ens expliqui com ha anat aquesta setmana a la confraria del barri mariner de la capital de la demarcació de Tarragona.
Pitu Mosquit, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal? Com estem?
Doncs mira, amb ganes de saber si s'ha pescat bé aquests dies.
Bueno, sí, ja com havíem comentat en programes anteriors, aquesta època és l'època millor ara pel temps de la gamba, eh? El mes de gener, febrer, ja us ho he comentat altres vegades, el mes de gener i febrer, i ara, pues, bueno, pues estan agafant unes bones quantitats, estan agafant entre 80 i 90 quilos de gamba, i, bueno, els preus se mantenen molt bé, perquè, com tots sabeu ara, a la part de llevant estan parats, i això, clar, és en benefici del mercat nostre d'aquí. Han estat venent aquesta setmana, quasi tota la setmana, la gamba grossa entre 100-105 euros al quilo, hasta 80, i llavors la mitjana entre 50-60 euros i la petita de 25 o 30 euros al quilo. O sigui que són uns preus molt bons. Evidentment, quan aquella gent torni a armar per anar a la mar, pues baixarà de preu, però bueno, hasta ara estan treballant amb aquesta classe de peix i ens va molt bé.
Pitu, perquè aquesta gamba de Tarragona, aquesta gamba que ens dius de diferents, però ara és una bona època, sí, per comercialitzar-la, sí, cap a on arriba? Es queda a la ciutat o viatja arreu de la península?
No, la gamba aquesta, aquí al mercat nostre també se'n queda, però molta d'aquesta gamba pues, se'n va cap a València, o se'n va cap a Baix del Maria, se'n va per tota la zona, ja, la zona costera. Hi ha molta gent que hi ha molta demanda de gamba, i clar, pues, ara l'està parat també, el que és Palamós i tota la part de dalt, el port de la Selva i tot, estan parats, pues, clar, pues, puja una miqueta més de preu, però la demanda és molt bona durant tot l'any, per tota... Aquí al mercat també se'n queda, se'n queda molta, però molta se'n va en distribució cap fora.
Per tant, també entenc que hi ha més embarcacions que s'hi dediquen aquests dies a la pesca de la gamba o no? Són les mateixes que la resta de l'any?
No, les embarcacions que es dediquen a la gamba són les que normalment és diferent d'abans. Hi ha unes 10 o 12 barques que es dediquen només ja a pescar la gamba sola. El peix, doncs, bueno, ja hi ha les barques mitjanes i més petites que treballen amb l'altre tipus de peix, ja sigui llucet, maire, escamarlà i tot això, però les barques que més grans que hi ha, aquestes es dediquen ja pràcticament tot l'any a pescar només a la gamba sola.
I per anar acabant també, Pitu, a part de la gamba, què més s'està pescant, què més està arribant en quantitat aquests dies a la confraria del Serrallo?
Bueno, pues el peix blanc, ja ho sabeu, des de que es va començar la veda, els primers mesos són molt bons, però cada any passa igual, no? Tot el que va passant ja els mesos cada vegada s'agafa una miqueta menys de peix, però també ha portat uns preus bastant bons, el lluç i tot això s'ha anat mantenint. Els primers mesos, que hi havia molta, molta quantitat, pues es va vendre molt barat, perquè el lluç, ja us ho vaig comentar en altres programes, que vam arribar a vendre a 2 euros el quilo, i bueno, pues ara s'està mantenint amb un preu de 6, 7, i bueno, està bé. El que passa que no s'agafa molta quantitat, no? Bueno. Llavors també amb el tema de l'encerclament, com sabeu, aquest mes han aixecat la veda, han començat a tornar a treballar, havien estat dos mesos, i bueno, han tornat als orígens d'abans, a pesar dels 2 mesos de veda, pues estan agafant una altra vegada un peix que just fa la talla per poder ser comercialitzat.
Escolta'm, Pitu, en tot cas, ja ho anirem veient com evoluciona la setmana vinent i ens ho tornes a explicar. Moltíssimes gràcies, que vagi bé.
Vale, perfecte.
Fins després, a veure.
Adéu, Dani.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
Segueix la llum del far.
La gran orquestra de George i Dan.
Bailarem sin parar en el món.
Vamos, amigos y amigas, sigue el carnaval. Esos comparsas que bailan al ritmo de la música. Vinga, això són els carnavals, així com de... Els carnavals importants no fan servir música de George i Dan, sinó que tenen altre tipus de propostes. Com quines? Per exemple, Ivan Fernández.
Doncs de debò que el Carnaval de Vilanova té música molt i molt diferent. De fet, es tracta d'una festa molt crítica, molt reivindicativa, que acostuma a fer servir altres temàtiques. De fet, és una de les festes més importants de la ciutat. M'arriscaria a dir fins i tot que és una de les festes més grans per davant de la festa major. I ara falten pocs minuts perquè comenci l'arribo a Vilanova i per això saludem l'Andreu Pino de la Federació d'Associacions pel Carnaval.
Andreu, molt bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Com estem? Ja amb ganes, suposo, no?
Ja a punt d'entrar les 35 carrosses que s'aniran col·locant al llarg del carrer Unió per començar l'arribo del Carnestoltes.
Com es presenta, Andreu, el Carnaval? Quines novetats hi ha enguany?
Aquest any l'arribo l'hem escurçat una miqueta per intentar que no es passi com l'any passat, que es van quedar algunes carrosses sense benzina. Els senyors de la Geltrú, que són els que fan l'arribo aquest any del Carnestoltes, es tenen aquí un sarau muntat al castell de la Geltrú, que serà baixar i aleshores serà impossible parlar per telèfon. A part d'això, et parlo de l'arribo, et parlo de quan? De comparses, què vols que et parli? Perquè hi ha molta cosa a Vilanova.
Parla ràpid perquè si baixen ens quedarem sense sentir-te. No, explica, conta a la gent que no coneix en profunditat el Carnaval de Vilanova. Com li expliques molt breument el que es viureu aquesta tarda i el que es viurà al llarg d'aquest cap de setmana?
Bueno, el Carnaval de Vilanova és un carnaval molt participatiu, absolutament participatiu. És un carnaval que munten les entitats, bàsicament. Diguem que l'organització, l'Ajuntament no intervé, pràcticament. És un carnaval que té uns actes diferencials d'altres carnavals. Mm. Avui sí que fem una rua de l'arribo donem la benvinguda al Carnestoltes, on té un sermó satíric. Les carrosses que participen tenen un motiu satíric, van criticant alguna situació de la ciutat que s'hagi creat, o algú contra l'Ajuntament, o contra altres entitats, o contra el govern en general, la situació. Vale? Per una banda, és aquest el diferencial del Carnaval de Vilanova, que és participatiu i és satíric. Demà, per exemple, demà dissabte, diguem que a Vilanova, a part del concert i alguns actes a la tarda, no hi ha una rua com altres llocs. Vale? El dia fort, per exemple, és el diumenge, que és el dia de comparses, on surten doncs, com a 12.000 persones a saltar, llançant caramels en una batalla final a la plaça de la Vila. I que, bueno, que és espectacular, espectacular.
Escolta'm, un instant, Andreu, ho dic perquè posarem, poso en comú un altre tipus de carnaval i així entre tots anem enriquint una miqueta la conversa. Deixa'm anar a l'Empordà, Cristina Cantal.
Doncs sí, perquè des del passat 23 de febrer fins al 6 de març hi ha en marxa el Carnaval de Platja d'Aro, que és un dels més destacats i multitudinaris de la Costa Brava i també de les comarques gironines. En parlem amb la regidora de Turisme de l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro, l'Imma Gelabert.
Imma, molt bona tarda.
Bona tarda.
Mira, teníem a l'Andreu explicant-nos com és el Carnaval de Vilanova. El mateix, per la gent que no és de Platja d'Aro i que potser no conegui el Carnaval de Platja d'Aro, com és el Carnaval de Platja d'Aro?
Mira, el nostre és un carnaval molt familiar a nivell de que hi participa doncs, tot tipus de gent de totes les edats, per dir-ho d'alguna manera. Però sobretot perquè doncs, són colles que hi participen famílies senceres amb la desfilada tant del dissabte, demà dissabte, que és una desfilada que fem amb moltíssimes colles, com amb tots els actes que portem fent des de la setmana passada i que hem anat desgranant en mica, no? Des de la rua infantil el dissabte, diumenge passat que vam fer a Segueró, amb botifarades que hem fet amb totes les colles, la rossada ahir amb el Carnestoltes, doncs, perquè vam tenir, és el dijous, és el dia de festa local, i per tant, doncs, bueno, és potser un dels trets més característics del nostre carnaval.
El vostre és un carnaval més brasiler, per entendre'ns?
Més brasiler. A veure, si brasiler entenem perquè les comparses desfilen molt, diguem així, ordenades, i a més, doncs, perquè porten coreografies molt ben estudiades.
Sí, i llum, i color,
sí,
i aquestes coses.
Bastant, bastant. Sí, val. Podríem dir que sí.
Andreu Pino, sí. El vostre és brasiler o és més tradicional nostre, per entendre?
El nostre no és brasiler.
Va, això és...
Brasiler és de poca cosa. El nostre té... És genuí, és d'aquí, de Vilanova.
Correcte.
A més, sempre l'hem celebrat, fins i tot durant la Guerra Civil.
Després anirem al Delta de l'Ebre, que pel que tinc entès, després m'ho confirmaran o no, és més venecià. És que el carnaval té això, és a dir, cadascú pot viure com vulgui, entenem que és disfressar-nos i viure-ho en festa, però cada població i cada carnaval l'encamina cap a una lectura de la festa un tant diferent, no?
Clar. L'adapta a la seva localitat i al seu caràcter, és
lògic. Imma, vosaltres, per exemple, sí. Quantes comparses teniu?
Mira, nosaltres demà a la gran rua que tindrem demà dissabte desfilaran 11 al matí i 68 a la tarda. Hem hagut de fer dues rues, diguem així, que segueixen el mateix recorregut i tot igual. El que passa és que bé, més de 68 a la tarda ja no se'ns allargava molt al vespre, no? Llavors vam decidir ja fa uns anys de fer també una rua al matí i per tant aquest any tindrem això, més de 80 comparses. Carrosses, comparses, grans, carrosses petites, totes desfilen el mateix dia.
Correcte. Escolta'm, Andreu, jo, vaja, em conec poc del Carnaval de Vilanova, però recordo, com a coses espectaculars, la Carmelada, per exemple, aquesta guerra de caramels a la qual feies tu referència, i sí. La Merengada.
La Merengada va ser ahir, sí.
Vale, aquesta la deveu fer ahir, eh?
Sí, aquesta es va fer ahir, una a la tarda pels nens i una a la nit pels adults.
Vosaltres fareu la rua, diguéssim, central el diumenge i a partir d'aquí...
No. Nosaltres, diguem, la rua és avui, que és l'arribo del Carnestoltes.
Correcte.
Nosaltres el diumenge fem les comparses. Les comparses són que cada entitat surt amb una bandera, o moltes banderes, acompanyades de molta gent en parella, saltant i llençant caramels, on al final de tot, del dia, a migdia, s'acaba amb una batalla de caramels, de fet hi ha 7 batalles de caramels, a la plaça de la Vila, al passar l'Ajuntament.
Correcte. Doncs escolta'm, en tot cas, anirem a gaudir-lo aquest cap de setmana, al Carnaval de Vilanova.
A veure, és veritat.
Vinga, que vagi bé, arribo. Fins després.
Molt bé.
A reveure. Imma, en el vostre cas, jo he vist alguna transmissió que s'ha fet per televisió del Carnaval de Platja d'Aro i és el de les converses, és espectacular.
Sí, realment el fet que hi hagi tanta participació, penseu que hi ha moltíssima gent, el recorregut també a la gent li agrada molt perquè es transcorre per tot el carrer principal de Platja d'Aro, del carrer comercial, i bé, doncs, pròpiament el gaudeixen molt la gent que desfila, la gent que hi participa disfressada i la gent que el ve a veure, no? Mm. Perquè també doncs, hi ha molt de llum, molt de colors i a la gent li agrada molt.
Això demà, eh? Serà el dia sí. central demà. Doncs escolta'm, ja ho tenim ben lligat. Diumenge anirem a Vilanova, demà ens venim a Platja d'Aro.
Vinga, us esperem.
Vinga, Imma, moltíssimes gràcies, regidora.
Gràcies a
vosaltres. Que vagi molt bé, a reveure. I us havia dit que es presentaria un altre Carnestoltes. Ens anem cap a les Terres de l'Ebre. Judit Castells, quin en concret?
Mira, avui parlarem del Carnaval de Godall, que Godall és un municipi de tan sols 600 habitants i és el poble de les Terres de l'Ebre que fa més anys que celebra el Carnaval. De fet, forma part del catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya. Parlarem de les activitats que s'organitzen amb la seva alcaldessa, amb Teresa Esmel, que la tenim a l'altre costat del fil telefònic.
Teresa, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
131 anys, em diuen, que fa que feu Carnaval?
131 anys.
Que bèstia, això és molt, però això és molt.
És molt, és molt. 131 anys.
I com és que us heu mantingut? Perquè, com deia la Judit, sou un municipi petit, 600 habitants, per tant, aquí hi ha hagut una determinació forta per part dels veïns de dir, no, això és una festa i aquí l'anem mantenint pètic i pètic, caigui qui caigui.
Pues perquè sempre hi ha hagut molta tradició i també perquè la gent es va arreglar molt en el tema del Carnaval. Mira, t'he d'explicar que en temps de dictadura, que no es podien cobrir les cares,
sí.
Aquí a Carnaval fèiem Carnaval amb la cara coberta, en les típiques mascarilles, que, bueno, una mascarulla que fèiem amb uns saquets, val? I la feien en cara coberta. Ja s'ho feien ells per a que no els poguessin agarrar i poder fer el ball en la cara coberta. Tenim hasta imatges d'aquella època.
Sí, de gent amb la cara coberta en plena
franquisme. En plena dictadura.
Escolta, repasso algunes imatges. Hem explicat el tipus de carnaval que és cada un. Per exemple, Platja d'Aro és més carnaval brasiler, dèiem. Vilanova és més carnaval tradicional del nostre país, de comparsa de gent disfressada. El carnaval del Godall veig que també és tipus Vilanova, per entendre'ns. És a dir, és un carnaval molt tradicional de casa nostra, molt tradicional del que es fa aquí. I veig imatges de guerra de farina, pot ser?
Fem batalles de farina. Sí, sí. Fem totes les... En la tarda del dissabte i la tarda del dimarts fem les batalles de farina. Fem primer les menjades populars i després ja enganxem en la batalla de farina més el cremadet calentet per anar aguantant la tarda i quan s'acaba el coquensal, que és lo típic d'aquí.
Quin és l'acte central o l'acte aquest que no us podeu deixar... Que tothom segueix?
Si vols que et digui la veritat, jo crec que tothom segueix tots els actes. Les festes de Carnaval són aquelles que no es pot perdre cap acte. Vull dir, comencem aquesta nit ja... Bueno, hem fet aquesta tarda la rua infantil.
Sí.
Aquesta nit ja comencem els balls. Aquesta nit tenim la màgia negra. Després demà comencem les menjades, la farina, més ball, més rua infantil, més menjades, més ball. I és fins al dimarts la nit. És tots els dies.
És a dir, ball...
Cada nit un...
Ball, farina, menjar, ball, farina... Tot el dia?
Sí.
No treballa ni quisqui allà?
Bueno, són festes. Normalment a les festes la gent no hi treballa. I jo t'he de dir que la gent els agrada molt el carnaval i quasi tothom del poble s'agarra festes. Diguéssim, s'agarra vacances per poder estar als carnavals.
I Teresa, explica que aquestes batalles de farina ningú pot passar desapercebut perquè es fa a tots els carrers, no? I quants de quilos s'arriben a llençar?
Pues se fa per tots els carrers, diguéssim. Quan dic tots els carrers és tot el poble. No hi ha ni un carrer que no es pugui tirar farina. Vull dir, es pot tirar per tots els carrers. I jo diria que exactament els quilos que es gasten no t'ho podria dir. Però sí que te puc dir que la meva família, per exemple, jo mateixa, tinc preparats per començar demà a la tarda 80 quilos.
Oh, 80? Només vostè? Només tu, vaja.
Només jo.
quina n'espera.
És una mica animal.
Escolta'm, ve gent de fora? És a dir, és un atractiu turístic del municipi o és un,
sí.
o és un carnaval que el viviu vosaltres amb els veïns i...
No,
és turístic, eh?
No, és un carnaval que el ve gent de fora i el vivim des de tota la comarca. Pensa que és el carnaval que té més història. Si té més història és el fet de que la gent continua venint. Si no, ja no es faria. Tinc de 131 anys d'història vol dir que la gent continua pujant i continua venint. Pensa que nosaltres invertim molts més diners amb les festes de carnaval que amb les festes de l'estiu.
Vale. És a dir, per vosaltres és més important aquests 4, 5, 6 dies de carnaval, 5 dies de carnaval, que no pas la festa major que toqui, de, quan us toqui, del patró, del sang que
tingueu. La festa major la vivim, però t'he de dir que estos se viuen més intensament. La gent de Godall, els godallencs, ho viuen més intensament.
I de tot l'entorn, no? Suposo, sobretot gent jove...
I de tot l'entorn, de tot l'entorn, clar.
Déu-n'hi-do, escolta'm. I em fan mofa, en aquest cas, de vostè, de l'alcaldessa, o... És a dir, allò que es fa del pregó satíric, o no, és un altre tipus de...
No.
Bueno, amb 80 quilos de farina, qui li fa mofa? Què vol que li digui, també? Ja li dic.
Sí, ja li dic. És tradicional que el pregó de carnaval, diguéssim, el fan els nens que se'n van del col·le. Els que fan sisè, aquest any, ja marxen a l'ESO, són ells els pregoners de cada carnaval. Llavors, és el seu pregó. No solen fer. A veure, sí que sempre es queden alguna pinzelladeta, però no és cap cosa...
Uh-huh. Per tant, la darrera qüestió que he fet a tothom també la faig en el cas del Godall, no? Si jo hagués d'anar, per exemple, a Gaudí i a trobar aquell acte central, puc anar en qualsevol moment, des d'ara mateix i fins que acabi el carnaval, perquè de fet és un no parar d'això, de festa, de farinada, de ball, de festa... És a dir, tant se val que vingui demà que diumenge, per exemple, no? Jo que dilluns treballo.
Jo crec que si un vol viure el carnaval de Godall i té ganes de viure'l en intensitat, té que vindre demà i començar ja al migdia. Vindre per a dinar a la menjada popular, quedar-se a les batalles de farina i després ja estem aquí i anar al ball. I llavors vius intensament tot el que és un dia. Diguéssim, un dia del carnaval de Godall.
De cap a cap. Doncs li dic que acabo de fer un descobriment i que m'agradarà veure com viuen el carnaval. Vull dir que ja ens saludarem, Teresa. Bueno, no ho sé.
Molt bé.
Amb 80 quilos de farina no sé si li diré gaire cosa, ja li dic. Teresa, alcaldessa...
Igual sí. La gent torna, senyal que sí.
No, igual vinc a dir-li alguna cosa, només que perquè em tiri algun d'aquests 80 quilos, que també m'ho mereixo. Teresa,
sí.
Alcaldessa, moltíssimes gràcies. Bon carnaval. Estoltes, bon carnaval i gaudiu-lo, eh? I a pel 132, evidentment, clar que sí. Un petó ben
fort. Molt bé, moltes gràcies.
Fins després, a reveure. Adéu. Gràcies, Judit, fins després.
Fins ara.
Gràcies a la Judit, gràcies a l'Ivan, gràcies a la Cristina, hem pogut repassar tres carnavals diferents i característics del nostre país. El vostre també segur que és important. Gaudiu-lo, aquests i el vostre.
El Far, el Far. Ràdio L'Escala.
La Xarxa.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Dissabte 9 de març a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, J.P. Pimeni and the Black Bells. En la mar del Black Music Festival, J.P. Bimeni, músic autodidacta amb ànima de soul, acompanyat per la seva banda The Black Bells. I com a taloner, el guitarrista gironí Lluís Figueres, que presentarà el seu nou projecte en solitari, Blanquito Zurdito. Un concert a peu dret i amb possibilitat de seure en butaques. Dissabte 9 de març, a 2:15 vespre, a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i a línia espaiter.cat.
Començant l'excusa i la taula que ens ajuda a fer acceptable el combinat. Mica en mica els crits van ocupant la sala i de cop tots creiem tenir l'advanç. He estudiat l'estratègia per fardar i trobar aquella que avui serà el meu llit. Sense calces ni vestit hauré d'aguantar. Oh, oh, oh.
Animals.
Animals.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de set.
El Far. Produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Doncs gairebé els hem repassat tots, per no dir que pràcticament els hem fet tots. Tots els fars que hi ha a Catalunya, gairebé una trentena de fars que hem repassat al llarg d'aquests mesos aquí al Far. Vam voler-ho fer com una mica de, bueno, que ens diem al Far, doncs explicar, no?, aquest important equipament per la navegació. Ens en queden tres. I aquests tres que ens queden els hem decidit ajuntar perquè sembla que són tres fars que, bueno, tenen el seu, evidentment, la seva importància a nivell marítim, no? Però històricament tampoc no és que tinguem gaire cosa a explicar. Els hem aplegat en un mateix espai i hem trucat a qui més en sap de fars d'aquest país, que no és altre que en David Moré. David, molt bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Escolta'm, la primera pregunta que et volia fer és precisament això. Ens han dit, no, ui, és que... A veure, espera't, diguem quins són aquests tres fars. Són el far de Palamós, el far de Calanans i el far de Barcelona, aquell far que hi ha sota el cementiri de Montjuïc. En aquests tres casos, la gent ens ha dit, ui, aquests tres fars no tens gaire cosa a explicar. Coincideixes o no?
No, gens ni mica.
Va, ja ens hem equivocat, doncs.
Tots els fars tenen algunes particularitats, singularitats, i tots, si hi són, de fet, és per alguna cosa. No es fan fars perquè amb algú li vingui de gust, sinó allà on realment són necessaris i fan un servei.
Comencem de nord a sud, és a dir, comencem per la Calanans i acabem pel de Barcelona?
Sí.
Vinga, va.
Digue'm. El de Calanans, que de què és?
Sí.
Precisament, mireu si és un far singular en el que és actualment, que l'any 1974, és un far que es va inaugurar al segle XIX, amb el primer pla de senyalització marítima, el 1865.
Sí.
Però mireu si la gent de Cadaqués, els cadaquesencs i la gent que hi va se'l senten com una cosa seva, que el 1974 va haver-hi un projecte per reformar la senyalització de la badia de Cadaqués i va haver-hi un projecte per enderrocar-lo i construir-ne un a l'altra banda de badia, a la zona d'Escaial.
Sí.
I el projecte tirava endavant, hi ha plànols i el projecte tirava endavant, i va haver-hi unes mobilitzacions que van aconseguir salvar-lo. La gent de Cadaqués i visitants el consideraven, i de fet el continuen considerant, i com a tal és, una part molt important del que és l'skyline de la badia de Cadaqués, i com un element patrimonial molt estimat. I van defensar-lo de totes, per evitar que aquell projecte continués endavant, s'endoqués i se'n construís un a l'altra banda. I el que es va ser revocar aquell projecte que pretenien derrocar-lo, i senzillament el que es va fer, doncs, és adaptar la senyalització del far de Calanans a Cadaqués als nous temps, amb unes reformes, i enderrocant una petita part que s'havia afegit a finals del segle XIX,
sí?
Tocant a l'edifici, entre el que és l'edifici i la muntanya. Els que hi vagin,
sí?
Veuran que hi ha un espai amb una mena de formigó entre el que és l'edifici i la muntanya. Allò era el paviment d'unes sales que es van afegir a finals del segle XIX per fer-lo una mica més gran, perquè l'edifici original era molt i molt petit. Llavors el que es va fer és enderrocar als anys 70, finals dels 70, aquell espai supletori que s'hi havia afegit a finals del XIX i mantenir el cos original. El far de Calanans és un far que a mi particularment m'encanta, perquè és l'únic far a la península Ibèrica, per terra, que avui en dia encara no té un accés rodat per arribar-hi. Això realment és excepcional.
Mira.
Penseu que per arribar-hi, sí, o es fa un sender, el primer tros sí que és un tros amb una pista forestal que es pot fer amb un vehicle, però després arriba un punt que hi ha un sender que és un corriol ben bé per animals de ferradura i persones a peu. I és un corriol que també va costar molts anys de fer, hi ha tota la documentació, que s'allarga fins a finals del XIX, que és el camí de servei del far de Cadaqués. I és un camí fet a finals del segle XIX, amb unes estructures de pedra seca i uns murs espectaculars, amb uns ponts de pedra seca realment singulars, que transporten allò que realment era la vida d'un far al segle XIX com a espai aïllat, perquè et donen la idea de la dificultat que tenia l'accés a un far a l'època, i d'això, transporta una època que avui en dia arribem a un far i tothom el que ve però hi arriba amb el cotxe, no? I abans, si havies de treballar i de viure en un espai d'aquestes característiques tan aïllades, haver de fer aquests trajectes, doncs era realment una cosa pesada i penosa. Penseu fins i tot que una vegada va haver-hi un farer que va estar greument malalt i per poder avisar a la gent de Cadaqués de la situació, el que va ser encendre una foguera que va alertar el mariner que feia el servei d'abastiment del far que amb una embarcació s'hi va arribar a plena nit i això li va salvar la vida. Perquè a banda d'aquest camí sender obert a finals del segle XIX, que encara avui en dia és una delícia pels que ens agrada fer senderisme i excursionisme, doncs tenim l'accés, que és com es fa habitualment avui en dia el manteniment, que és a través de, per via marítima, amb un petit embarcador que hi ha als peus del far de Calanans. I realment és un far que transmet molt aquest sabor de l'antigor de com arribar-hi.
Jo estic mirant imatges del far, perquè us feu una idea d'això que diu ara en David. Hi ha 5 quilòmetres. L'Alpina té una ruta d'accés des de Cadaqués fins al far, i 5 quilòmetres de longitud, dificultat baixa, desnivell acumulat 180 metres, és a dir, tota la descripció de la ruta de 5 quilòmetres que porta des de Cadaqués fins al far de Calanans. Vull dir que
és una excursió preciosa i molt recomanable per fer ara aquest temps, quan a Cadaqués no hi ha aglomeracions.
Aquest és el de Calanans. El de Palamós?
El de Palamós és un far petit, en quant a la seva importància, en quant a vas llumínic, però molt important perquè és l'indicatiu del port més important de la Costa Brava, el port de Palamós. I, de fet, la seva funció principal és la indicativa del port de Palamós. És un far que va patir molt els efectes dels bombardejos de la Guerra Civil. Pràcticament es va haver de reconstruir tot, és l'únic far que es va haver de reconstruir en l'àmbit de les comarques de Barcelona i de Girona, per fruit dels efectes del bombardeig. Però en els dos projectes, en l'inicial i en el que es va acabar fent després de la guerra, té la singularitat que la torre està exempta del que és l'edifici habitatge del faroner. Hi ha un espai, no forma part de la mateixa estructura del far, això és un fet singular. I després té la particularitat que avui en dia encara és un far habitat i que té un edifici amb unes característiques que són molt modernes, perquè és un edifici fet dels anys 70, quan estem acostumats a veure fars del segle XIX, doncs un far amb una arquitectura dels anys 70, de fet són els ulls d'arquitectura d'habitatge de faroner que puguem trobar, perquè ja quan es van fer els plans de senyalització marítima de finals del segle XX, els habitatges ja es va prescindir d'ells en les construccions, i únicament hi trobem les torres, com quan ja vam explicar el far de Torredembarra, no?
Per tant, és un far singular per això. És veritat que és una estructura, és una mena de pirulí, per entendre'ns, una pirulí clavat al jardí i al costat una casa.
Ah, exacte. Tanmateix, és una senyal que de molt antic té afegit el servei de dos elements complicats per la navegació, com són les Illes Formigues i el Baix de la Llosa, que és un escull que hi ha a l'entrada del port de Palamós. És clar, fer el manteniment del Baix de la Llosa i de les Illes Formigues també té la seva complexitat pel que fa a arribar-hi amb una embarcació, descarregar i fer el manteniment periòdic que s'hi ha de fer. Per tant, era un senyal que, tot i que tenia unes característiques molt bones en quant a habitatge, perquè era un far urbà, a diferència d'aquest de Calanans o de Cap de Creus, que són fars aïllats, el far de Palamós és un far urbà, que per tant permetia a les famílies que hi vivien doncs, de viure en un entorn urbà amb tots els serveis a l'abast, d'educació, sanitat, etc. Però que el farer que ho havia de fer també havia de ser de tenir perícia amb la navegació i no marejar-se quan anava a fer els serveis aquests.
Correcte. Per tant, tenia la seva peculiaritat. Escolti'm, i el Far de Barcelona? Perquè, clar, el Far de Barcelona he vist que és un edifici... Aquest sí que és imponent, és aquell que hi ha a Montjuïc, però que està ja com, bueno, sí, un racó, un certament abandonat.
Sí, certament és un espai infrautilitzat per unes desavinences històriques que tenen el Port de Barcelona amb l'Ajuntament de Barcelona. Però bé, pel que fa al cas, és un far que es va inaugurar el 1905. Per tant, és un far molt nou, sí, en relació amb els altres, que són de mitjan segle XIX. Què ho fa, això? Doncs bé, com sabeu, els ports han anat creixent al llarg de la història. I el Port de Barcelona, tot i que és un port que des de molt antic ha tingut senyalització marítima, el moll i l'espigó del port anava creixent a mesura que anaven engrandint el port. I l'edifici del rellotge, que està en el Port de Barcelona, que antigament havia sigut un far, va quedar totalment inutilitzat perquè havia quedat a l'interior del port. Llavors es anava fent una estructura que cada vegada anava perllongant més en els espigons el far. I com que això es anava veient que creixia i que no es trobava una solució, es va optar per complementar la senyalització del far de Llobregat, que també ja vam parlar,
sí,
en vez de l'espigó, marcant la muntanya de Montjuïc, amb un cim enlairat que pogués ser vist des de molt lluny i que indiqués, junt amb unes balises d'entrada al port, el que és la senyalització marítima del Port de Barcelona. Mm. És un far, un edifici d'una estructura modernista molt interessant, que tampoc fa tants anys que es va deshabitar, i és un far molt desconegut pel que és Barcelona, perquè bueno, es veu bé quan passes per la ronda litoral,
sí,
però accedir-hi no és possible en aquests moments. L'accés s'hauria de fer a través del castell de Montjuïc, i això té unes complicacions sempre que no són fàcils, eh? Però és un edifici que mereix la pena i que és molt interessant.
Això és el que li anava a dir. Igual que hem dit que el Far de Palamós és aquesta torre, o el Far de Calanans és un edifici molt petitet, amb un entorn preciós, realment, el Far de Barcelona és un edifici imponent. És a dir, és un, sí, edifici de capital. És una mica de, jo sóc, sí, la capital, i aquí que es noti, no? I pam, i fem un edifici brutal.
Bueno, va ser un edifici que també, ja ho hem dit, per exemple, el Far de Calanans a Cadaqués sempre ha sigut d'un sol tècnic, el de Palamós gairebé també, i en canvi el de Montjuïc va néixer com un far de dues places, per tant, amb dues famílies, però en el que, a més, s'hi va donar cabuda habitatge de suplents, és a dir, aquells tècnics de fars que anaven a fer suplències a diversos fars de la província, i que mentre no exercien aquestes suplències en els fars de la demarcació, que anaven era a oficines a la prefectura provincial, però que també tenien habitatge allà. I realment doncs, es va fer un edifici molt, molt gran. Ja sabeu que a vegades quan es fan obres públiques, a vegades es fan equipaments i infraestructures que de seguida queden petites,
sí,
i en canvi hi ha, sí, vegades que es fan grans infraestructures i després no s'optimitzen. No? Bé, això són coses que passen.
Aquest és un far que una de les, bueno, a mi una de les coses que m'ha sobtat és que, per exemple, des de Premià de Mar o des de Vilassar de Mar es veu perfectament la seva llum, com que fa, sí, petitament, sí, badia, una nit, bueno, en un edifici d'aquest, de Vilassar, doncs allò tranquil·lament des de la terrassa pots anar veient la,
sí,
llum del far.
Sí, perquè és un far que està força enlairat, i per tant, des d'una certa distància, si amb angle de visió t'ho permet, doncs el visualitzes des de llarga distància, sí. En canvi, un far de port, com el de Palamós, que, sí, està a una alçada molt baixa, la distància de costa per la qual amb angle podria arribar, doncs és menor.
Aquest, com deia, va ser el substitut del far del rellotge, no?, per entendre'ns? O no ben bé?
El far del rellotge va ser substituït per una altra estructura provisional i així successivament.
D'acord.
Tenia una complexitat que era, com el cas també del port de Tarragona, que també va succeir en algunes ocasions, doncs clar, els ports van creixent i les estructures que s'hi fan doncs, van quedant obsoletes perquè queden reculades de primera línia marítima.
Amb aquests tres pràcticament hem repassat totes les, hem repassat tots els fars del país. Hi ha molt, hi ha literatura, hi ha el seu llibre, hi ha les, els seus estudis, hi ha altres publicacions, però realment a nivell social no els tenim molt considerats al far. A l'hora de fer una volta, sí, no, allò de l'estiu, va anar fins al far, però després són com equipaments, no diré oblidats, però sí deixats allà en un racó.
Bueno, això també depèn molt de la sensibilitat de cadascú. O penseu que si una estructura com el far de Calanans, en un lloc recòndit, es va salvar d'un enderroc als anys 70, en plena voràgina urbanística, i es va salvar i es va aconseguir, és perquè hi havia una sensibilitat que ho va impedir, o allò que vaig explicar del far de Vilanova, que també van col·locar unes pantalles que impedien la visió nocturna del far a dins del nucli urbà, i els veïns van protestar perquè els hi prenien aquell element característic de la seva identitat local. I quan es fan museus i centres d'interpretacions o rehabiliten espais públics a dins dels fars, la gent els té molt valorats, i en algun cas, com és el cas de Tossa, s'hi fan casaments i hi ha molta demanda per casar-se en els fars, i a l'estiu amb alguns s'hi fan concerts o activitats culturals, i jo trobo que encara són d'aquells elements patrimonials que la gent els sent molt seus. Bé, és cert que, com moltes coses, a vegades s'hi podria invertir més i tenir més cura d'aquests elements, però Déu-n'hi-do l'interès que tenen. I si us hi fixeu, sempre que visiteu un far, tot el seu voltant, quan hi aneu, sigui l'època de l'any que sigui, sempre hi trobareu algú que hi passeja.
Sí, és veritat.
I en canvi, hi ha elements patrimonials...
Sí, que estan allà...
Que estan poc visitats i poc freqüentats. I en canvi, els fars, per alguna cosa que em sembla que ja crec que havia explicat alguna vegada, que és per aquest element místic i filosòfic que té, d'un espai situat amb un confí de la terra, tocant el mar, tot el que és el mar com a cosa ignota i plena de perills i que no tothom s'hi atreveix, doncs, i amb paisatges, amb penya-segats espectaculars en quant a bellesa natural, doncs són elements que són molt freqüentats i visitats, i la prova és que si s'hi fan iniciatives i activitats, doncs sempre són elements molt, molt interessants.
La vida als fars d'Espanya és el llibre on en David Moré ha recollit, doncs, la vida de bueno, d'això, de tots els fars, sí, la història...
Després n'hem fet d'altres, hem fet també un que és a través dels llibres de visites dels fars, hem fet també monografies dedicades al far de Sant Sebastià, als fars de Cadaqués, al far de Calella, al Maresme... Anem fent coses.
David, molt, molt agraït, estem en contacte, nosaltres som el FAR, el programa de ràdio de Mariner de Catalunya, vull dir que en aquest sentit hem de seguir molestant-lo de tant en tant. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, com vulgueu.
Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
A reveure, molt bona tarda. En David Moré, que ens ha fet aquest repàs d'aquests tres FARs que ens quedaven per completar la ruta de FARs de Catalunya.
L'agenda del cap de setmana.
I arribats a aquesta hora del divendres, toca omplir la gent. Quina angúnia. Però hi ha sigut el marrano que ens ha boicotejat, ha intentat boicotejar-nos el concurs. Ai, ja l'enganxarem. Cristina Cantal, què tal? Com estàs?
Molt bé, i tu?
Bé, aquí preocupats perquè ens han intentat boicotejar el concurs. No patiu, tenim la maquinària. Isabel, què tal?
Sembla que ho podrem recuperar,
Sí,
recuperar,
que sí.
Vale. No patiu.
Bé, però ens en sortirem. Cristina, què podem fer per l'Empordà aquest cap de setmana?
Bé, hem parlat del carnaval de Platja d'Aro, però hem de dir que a la Costa Brava hi ha carnavals per donar i per vendre aquest cap de setmana. Si voleu, doncs, i us agrada el carnaval, a disfressar-vos i a gaudir, que podeu anar al carnaval de Costa Brava Sud, a Tossa de Mar, Platja d'Aro, Roses, Torroella de Montgrí, l'Estartit i l'Escala. Si porteu tot l'any com jo intentant-vos disfressar i gaudir d'aquesta nit, doncs és el vostre cap de setmana aquí a l'Empordà. Però bé, jo també entenc que no a tothom li agrada el carnaval, Cano?
No, gens ni mica.
Potser t'agradarà més la meva
meva darrera proposta.
A veure.
Doncs, el diumenge 3 de gener podeu anar a l'Auditori Espai Ter de Torroella de Montgrí per gaudir de Vox Harmònica. A les 7 de la tarda, és una aquesta ensembla vocal, interpretarà música antiga del segle XVI i XVII amb obres de Monteverdi, però posades al dia amb una estètica molt diferent. Es tracta de la història de 6 personatges que busquen la seva mitja taronja en un apassionat i divertit joc de cites en línia. Vull dir que han modernitzat totalment Monteverdi i ho podreu veure a Torroella. I per fer feliç a l'estómac encara us podeu acostar al municipi de Palafrugell, on encara es poden gaudir dels menús de la garoinada. Per tant, propostes per tots els gustos.
Doncs sí, tenies raó. Em quedo amb aquesta darrera proposta de la garoina. Cristina, gràcies.
Bon cap de setmana.
Fins després. I em sembla que el Garraf també, Ivan, inevitable parlar del carnaval.
Doncs sí, ho lamento molt per les persones que no els agrada el carnaval, però aquí al Garraf tenim carnavals a tot arreu. Com comentàvem fa una estona amb l'Andreu, ja ha començat l'arribo de Vilanova, però no us preocupeu perquè s'allargarà fins ben entrada la matinada amb el ball de l'arribo. Demà dissabte hi haurà més activitats relacionades amb el carnaval, però ens haurem d'anar cap a Cubelles, cap a Cunit o Calafell, on també tindran lloc les tradicionals rues de carnaval. A Cubelles i a Cunit la rua començarà al voltant de les 7 del vespre, més o menys, i a Calafell una mica més tard, a les 10 de la nit. Per tant, totes les carrosses i participants que vagin a Cubelles i Cunit després poden anar cap a Calafell. Diumenge, com no pot ser d'una altra manera, tothom ha de venir a les comparses de Vilanova i la Geltrú. Jo diria que és el punt més àlgid del carnaval a la comarca i també un dels dies més grans de la ciutat. Si no podeu participar en cap bandera, doncs podeu venir a veure-les també de ben a prop, les comparses. Això sí, tocarà matinar perquè a les 9 del matí es donarà el tret de sortida. Per tant, ja ho sabeu, carnaval aquí a Vilanova i també a tots els municipis de la comarca.
Doncs que tinguis un bon carnaval i gaudeixo. Gràcies, Ivan. Fins després.
Bon carnaval.
Daniel Rodríguez, i a la Costa Daurada, què podem fer?
Doncs, bueno, heu parlat de molts de carnestoltes, però jo en tinc un d'especial, un carnaval especial, que és el de Tarragona, perquè, doncs, bueno, ja han arrencat, Ho van fer diumenge passat amb la disfesta d'Or, si us recordeu. Però, bueno, doncs aquest cap de setmana hi ha les dues rues més importants. Dissabte a la tarda, el Rua del Lluïment, les comparses més espectaculars de la ciutat, fins a 17. I diumenge tenen... Perdó, això diumenge i dissabte, la més important, la de la Rua de l'Artesania, amb fins a 28 comparses, que es diuen molt aviat, però que lluiran pels carrers de la ciutat, sens dubte, a partir de les 6 de la tarda en tots dos casos. Per cert, demà, edició de la baixada del Pajarito i també de la pujada, un concurs que fan des de la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Cap de setmana molt intens amb tot el carnestoltes a Tarragona, així que us animem a que hi assistiu.
Bueno, el Pajarito per Carnestoltes ja. Bueno, gràcies, Daniel. A reveure. Fins després.
Vinga.
Adéu.
Fins ara.
Judit Castells, Terres de... No, man, tranquil, no?
Home, sí, bueno, deixa va, una miqueta tranquil.
Anem, respira la sintonia, és que es
sí,
diu, no?
Sí, exacte.
Que respira la sintonia. Vale, ja està, ja ha respirat prou. És que la Judit ens vol explicar moltes coses i em fa patir que no tingui temps. Judit, què podem fer a les Terres de l'Ebre?
Tranquil, que ho he escurçat una mica.
Gràcies.
Mira, aquest cap de setmana, tal com han comentat els nostres companys, el carnaval estarà present a la majoria de pobles de Catalunya i la rua principal, amb les carrosses i les comparses, se faran el dissabte a partir de les 6 de la tarda, almenys en els pobles ebrencs, en diverses poblacions com l'Aldea, Sant Carles de la Ràpita, Tortosa, Santa Bàrbara i Amposta. Si no us agraden els carnavals, com és el teu cas, que no,
sí,
podeu anar aquesta mateixa nit a l'Auditori Teatre Felip Pedrell de Tortosa per veure l'Elisir d'Amore de Gaetano Donizetti, un gest còmica italiana, amb música que de segur que us alegra.
I
una fita molt important per a tothom. Demà a les 11 del matí, a l'indret més icònic de la capital del Montsià, al pont penjant d'Amposta, s'enregistrarà el videoclip de La Força de l'Ebre, una cançó que ha compost el grup musical Pepet i Marieta i la Plataforma en Defensa de l'Ebre, i en la que hi participaran diversos grups musicals de Catalunya. Una cançó que parla dels 18 anys de lluita antitransvasista. Demanen la col·laboració de la ciutadania per representar una manifestació en contra del transvasament, ja que serà la primera escena del videoclip, i asseguren que la gent és la protagonista d'aquesta lluita i, per tant, també ho han de ser del videoclip.
Per tant, demà, tothom que vulgui sortir al darrer videoclip de la formació Pepet i Marieta, de la cançó La Força de l'Ebre, que es fa amb motiu dels 18 anys de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, on ha de ser? Recordem-ho, Judit.
Al pont penjant d'Amposta, i han de venir amb una samarreta blava.
Per tant, amb blau cel, blau marí, és igual, eh? Blava.
Blau marí millor.
Blau marí millor, perfecte. Mm. Doncs escolteu, samarreta blau marí, pont penjant d'Amposta, 11 del matí de demà dissabte i disposats a participar d'aquest videoclip, vale?
Exactament.
Bé, molt guai. Doncs allà hi serem. No marxis, que hem de resoldre el concurs. Abans, Isabel, repassem què podem fer aquest cap de setmana a la Costa Central i al Maresme.
Doncs per no ser diferent als altres, a Barcelona també hi ha carnaval, tot i que ningú en parla, també hi ha Rua de Carnaval. Concretament, n'hi haurà més d'una quarantena distribuïdes en els 10 districtes que té la ciutat. A partir de les 5 de la tarda comencen, en aquest cas, les rues a Barcelona. Per tant, que qui estigui interessat les busqui i vagi. Si no, una coseta que ens queda més a propet aquí, aquí a Arenys celebrem el carnaval. El Club Nàutic, de fet, ens convida a celebrar el carnaval d'una manera una miqueta diferent, i és que ho fa amb una jornada, una activitat que ha preparat sota el nom de Carnaval a Mar, que serà més aviat el típic, doncs, un concurs de disfresses, i a més podrà sortir amb caiac i a fer paddle surf.
Ah, molt bé, que és com disfressat i...
A partir de les 11 del matí, després també menges una miqueta, i una activitat que res, et surt per un preu mínim, pots gaudir del mar i alhora, doncs, estàs gaudint també del carnaval, si és que t'agrada. I al Museu Marítim, una de les activitats que ens ofereix, com sempre, anar a veure una de les noves exposicions que ha inaugurat aquesta mateixa setmana. En concret, ens conviden a veure la restauració d'una barca medieval, les Sorres.
Ah, molt bé.
Ho podem fer durant el cap de setmana.
També. Doncs ja ho sabeu, fins i tot també hi ha carnavals mariners, eh? El d'Arenys, aquesta inauguració és una manera
un minut.
Vale, molt bé, vaig per feina.
A jugar.
A jugar, a veure. Ai, Cristina. Judit, quin és el premi que sortegem? Vinga.
Mira, sortegem un menú del mes per a dues persones a l'hotel gastronòmic Hotel Diego, un restaurant que ofereix bon menjar casolà elaborat en productes quilòmetre zero i que està especialitzat en la cuina tradicional catalana de les Terres de l'Ebre.
Molt bé, doncs va, agafa doncs número ràpid.
Ens movem ràpid, agafo aquest número, a veure, el estem aquí, el número 43.
I el número 43 és per la Laura Pla.
Laura Pla, un aplaudiment! Què li agrada a la Laura? La platja, en general, la platja. Molt bé, doncs, Laura Pla, te'n vas a l'hotel Diego, es diu?
Sí, sí, Hotel Diego.
Hotel Diego, a Gaudí. D'aquesta proposta que ens ha fet aquesta setmana la Judit. Judit, moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana.
A vosaltres. Gràcies, bon cap de setmana a tothom.
Bon cap de setmana.
El Far. Ràdio L'Escala.
La Xarxa.
Quan el cantarem, el temps de les cireres, pel rossinyolet i el merle rialler, serà dia de festa. Les nines tindran la mirada llesta i els enamorats un sol al paller. Quan el cantarem, el temps de les cireres, xiularà de bo el merle rialler. Mireu que és ben curt el temps de les cireres, quan de dos en dos s'acullen somiant penjolets d'orelles. Cireres d'amor, de roba vella, vessant pel fullam com gotes de sang. Mireu que és ben curt el temps de les cireres, penjols de coral collits somiant. Un cop que hi sereu, el temps de les cireres, si vos fan fremir les penes d'amor, aneu lluny de les nines. Que jo tinc pas por d'engolir espines, balleu, patiré de la mala sort. Un cop que hi sereu, el temps temps de les cireres també ne tindreu de penes d'amor. L'estimaré sempre, el temps de les cireres, és ell que em va fer al mig del meu cor una esgarrinxada. I si la fortuna m'estigués donada, per jo mai seria un remei prou fort. Sempre estic...
Bona tarda, són les 7.